Per ajudar-nos amb el Sant Tornem-hi, que sí que hi ha voluntat, però costa, costa, ho sabem, i recuperar els bons hàbits alimentaris, avui ens acompanya la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, Anna Ferrés, i és que toca de nou Alimentació Conscient al Penedès en xarxa. Anna, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Sílvia.
Com prova el 2025?
Bueno, està costant, just fa 15 dies, que hi som, em costa una mica.
Ets sincera, oi? Perquè realment aquests primers dies de gener són terrorífics.
Sí, costa una mica tornar-se a reenganxar la rutina, però bueno, mica a mica ja ho anem fent.
Justament, la primera alimentació conscient d'aquest 2025, en ple gener costerut, servirà per recordar-nos què és el que hem de fer durant tot l'any, no? Deixant de banda aquestes festes i acomiadant-les ja definitivament.
Sí, Sílvia, avui he pensat que podia ser un bon dia per parlar-vos una mica, no, d'aquests propòsits, no, que ens fem tots a dia 1 de gener, que ja fa uns dies que ha passat, i ens proposem moltes coses, i moltes vegades un dels propòsits que segurament molts dels oients estan pensant és: m'he proposat menjar millor, o vull una alimentació més saludable, o aquest any miraré què poso a la nevera, o propòsits d'aquests estils. Llavors, crec que avui és un dia per poder-ne parlar amb una miqueta més de detall, i si algun dels oients s'ha proposat aquest propòsit...
Algun almenys... no, segur que molts. Una altra cosa és que arribin a port, però com a bon propòsit, la gent el fa.
Sí, no? Conjuntament amb aniré al gimnàs, faré activitat física...
Exacte, caminaré més, deixaré més el cotxe, intentaré caminar i totes aquestes coses.
Doncs per tots aquells que s'hagin proposat alimentar-se millor, avui us proposo com poder-ho fer d'una manera conscient, d'una manera saludable, perquè aquest objectiu de menjar millor és molt gros.
No? Clar, llavors, i molt abstracte, no?
Exacte, i molt subjectiu. I què és menjar millor? Com ho faig, això de menjar millor?
Per on començo?
Exacte, per on començo? Per on m'hi poso? Sílvia, estem cansades, la meva companya i jo, de parlar-vos de la famosa guia de petits canvis per menjar millor.
Sí, de la Generalitat.
Exacte, de l'Agència de Salut Pública. Llavors, és que és una guia que és fantàstica. Llavors, és una manera molt senzilla de posar-nos objectius. Llavors, nosaltres creiem que l'alimentació s'ha de fer mica en mica, poc a poc. Vale? Llavors, us proposem fer objectius concrets, coses realistes, coses assolibles. Si jo no menjo mai verdura en tota la setmana, no em puc proposar cada dia menjaré dues vegades al dia verdura. Doncs potser em puc proposar incorporar verdures algun dia a la setmana i progressivament anar augmentant, i així successivament amb tots els aliments.
Per tant, molt de sentit comú a l'hora de fer aquest propòsit, no? I anar canviant hàbits. De mica en mica, amb seny i sent conscients que costa, i no voler abarcar molt perquè no hi arribarem després i llavors arriba la mala consciència, no?
Exacte. I de fet, tampoc és recomanable fer un canvi radical d'alimentació del 0 al 100. Primer, perquè ens frustrem, no ho entenem. El dia 1, superbé. El dia 2, superbé. El dia 3, bueno. El dia 4, i el dia 5 ja...
Fas figa.
Exacte. Llavors, doncs no, anem a intentar fer-nos-ho fàcil i posar-nos-ho senzill. Llavors, què us proposo jo? Que agafeu paper i boli, vale? I que a partir d'avui, que som dijous, comencem a notar què he esmorzat avui. Què dinaré? Què berenaré si breno?
Fer com un diari alimentari.
Ah, exacte, un registre alimentari per plasmar en un paper tota una setmana que menjo.
O sigui, encara no estem introduint canvis, eh? Estem analitzant què fem.
Exactament, o sigui, abans d'introduir canvis, primer mirem què fa jo, perquè què fa jo no serà el mateix que el que fa el del meu costat. Llavors, és una activitat molt senzilla, cada dia abans d'anar a dormir, pum, apunto tot allò que he fet.
I sense fer trampes, eh?
Bueno,
que és el que fem habitualment, no introduïm canvis abans d'hora, que és el que faig jo habitualment, no em faig trampes a mi mateixa, no?
Totalment, això ja és molt elecció personal, però si volem un canvi de veritat, és millor ser sincers i sinceres amb nosaltres mateixos i poder valorar allò que faig. I no passa res si un dia he sortit i m'he menjat un croissant, doncs ho apunto. Cap problema. Llavors, un cop jo tinc aquesta setmana, 15 dies, el que cada un vulgui, però en una setmana ja ens dona una radiografia bastant acurada de què fem, i en aquest registre també posem què bevem. Si bevem aigua, si potser bevem vi, alguna Coca-Cola, tot això ens dona molta informació.
Alimentació i beguda.
Ah, exactament. Sí, perquè ja hem parlat moltíssimes vegades, sobretot de cara a l'estiu, quan parlem de la hidratació, molt important també posar-la en aquest registre.
Clar, i no t'estàs referint a registrar només aquella copeta de vi o els extras, sinó realment com ens hidratem, no? Si és a base d'aigua, de refrescos i quantitat, fins i tot.
Sí, no busquem una quantitat a nivell numèric, sinó una cosa més qualitativa. Doncs m'he begut 3 vasos d'aigua, o una llauna de Coca-Cola, o 2 copes de vi, vale? No busquem tant aquests 200 mil·lilitres de... Vale? I el mateix passaria amb el menjar. M'he fet un plat de verdura. I què porta aquesta verdura? Sí? Aquest registre jo us animo que sigui bastant concret. Vale? Perquè què has dinat avui? Bueno, què tens previst dinar, Sílvia? I potser em diràs, ai, un plat de verdura amb una miqueta de peix.
No ajuda gaire, no?
Anem a especificar.
Peix blanc, peix blau, quantitat, quina verdura, amb què l'acompanyes...
Exacte, com la cuino, com ho faré...
Fins i tot com la cuino, registrem.
Sí, també seria interessant de dir, doncs em faig un peix al forn, o me'l faig a la planxa, o m'he fet unes verdures saltejades, vale? Perquè això també ens dona molta informació. Un cop tinc aquest registre, me'l miro. Me'l llegeixo...
Fredament, eh? Amb carinyo.
Sí, podem deixar-hi un dia de marge,
sí,
vale?
Deixem reposar.
Exacte. I me'l miro amb carinyo. Llavors, jo me'l miro i un mateix, hem dit ja molts consells d'alimentació, segur que tots podem començar a veure coses a dir, ostres, aquesta Coca-Cola potser estaria bé que la canvies per aigua. Agafo un paper i m'ho apunto.
Si és un hàbit, no? Si és una cosa extra,
exacte,
no cal.
Sí, exacte, estaríem parlant com una cosa de rutina.
Sí,
si és allò d'un dia he sortit amb els amics i m'he begut una Coca-Cola, cap problema. Però si diàriament, els meus 7 dies a la setmana, hi ha aquella Coca-Cola a l'hora del dinar, això sí que m'agradaria que ho apuntéssim en un paper. Una altra cosa pot ser de dir, ostres, me n'adono que mai menjo peix. Bueno, doncs potser també m'ho puc apuntar. O que mai dino. Pues també potser pot ser un punt a punta. Cada un, o me n'adono que no bec mai aigua, o que en bec molt poca, que me n'adono i dic, ui, ha passat tot el dia i només m'he begut 2 vasos. Va? Llavors, cada un canalitzi una mica tot això que està fent i una mica amb aquelles recomanacions que sempre hem anat dient i que aquí introduïm una miqueta la guia de petits canvis per menjar millor, cada un tindrà una miqueta una guia de per on començar a treballar aquests petits canvis, aquests petits propòsits, aquests objectius concrets, realistes, i que acotem aquesta menjar millor, aquesta alimentació saludable, millorar-la. Llavors, què ens diu la guia?
Sí, a grans trets, com acotem aquest menjar millor, quines guies generals pots donar per aplicar la radiografia que haurem fet?
Sí, jo recomano començar per el què puc fer millor, què puc incorporar. Doncs puc incorporar més fruites, més verdures, més hortalisses. Recordem que de verdures i hortalisses se'n recomanen mínim 2 vegades al dia, i de fruites aproximadament unes 3. Després també incorporar aquesta part de llegum, que llegum tot sovint en parlem. Se'n recomanen de 3 a 4 vegades a la setmana. Fruits secs, això, de 3 a 7 grapats a la setmana. I, molt important, també us recomana la guia, aquesta vida social, aquest punt actiu. Vale? Llavors, tot això per una banda. Anem a revisar què hem fet i què puc millorar en aquest sentit. Què puc intentar canviar? Doncs, aquestes begudes amb gas, aquestes begudes alcohòliques per una aigua natural, no? Aquest arròs, aquesta pasta, que jo ara mateix la puc tenir blanca, doncs potser em puc proposar que a partir d'ara els macarrons seran integrals. També és un petit canvi, és molt concret, és molt senzill, però que el puc incorporar dia a dia. Que jo habitualment ja cuino oli d'oliva verge, i si pot ser verge extra, millor que millor. Que cuino amb mantega, doncs potser també pot ser un propòsit que jo em puc anar fent. I finalment també tot el que és producte de proximitat, anar a mercat, que tot això ens agrada molt aquí a l'alimentació conscient. I la part que més ens costa, tot allò de disminuir allò que més ens agrada.
Això fa mal, eh? Per on comencem?
Home, sal i sucre, aquí tenim un gran treball a fer.
Pequem d'excés sempre.
Habitualment sí. Llavors costa molt, però no vol dir ara de cop i volta ja mai més em poso sucre al cafè, o a la infusió, o al té, o allò que a mi m'agradi, o amb un iogurt. Dic que jo ara m'hi poso 2 cullerades de sucre, me n'hi posaré 1,75. Vinga, poc
generosa,
a poc.
L'Anna, eh? 1,75. Pensava que diries una a la meitat. No, 1,75.
No, jo sóc...
Mica a mica.
Exacte. Passa una setmana, vinga, passem a 1,5. 2 setmanes, 1,25. I així reduïm successivament fins que jo sigui capaç de o no poso sucre, o m'acostumo a aquest gust original de l'aliment. Llavors, un cop ja hem fet aquest treball, el mateix, pel sucre i la sal, que a nivell de sal podem afegir aquestes herbes, aquestes espècies, que em doni una mica d'alegria als plats, llavors passem a tot el que ja és aliment processat, ultraprocessat, tot aquest etiquetatge, tot aquest producte molt manipulat, i tot el que és carn vermella i processada, que també moltes vegades també ja l'hem posat a debat aquí a l'alimentació conscient. Tot això, per petit canvi que sigui, per petita reducció, és significativa. Al llarg de la setmana ens pot ajudar molt. I us animaria que aquest registre que hem dit que avui no, el podem iniciar, d'aquí 2 mesos ho torneu a fer i comparem. Revisem.
El guardem al calaix, eh?
Exacte. Què feia la Sílvia de principis de gener? Què fa la Sílvia d'aquí un parell de mesos? I així podem veure aquesta evolució.
I a banda d'aquests petits canvis, podem afegir-hi algun altre propòsit que també ens ajudi?
Ui, per descomptat, això, els propòsits, cada família, cada persona que busqui els seus, però, per exemple, altres propòsits que podem tenir, podria ser fer-nos una planificació setmanal, no? El batch cooking, que també n'hem parlat moltes vegades. Això també ens ajudarà a estructurar una mica aquests àpats, a que puguin introduir aquests canvis que jo a poc a poc m'he anat proposant. També em pot ajudar moltíssim fer una compra responsable, una compra saludable, fer-me la llista, anar al mercat i comprar allò que realment necessito, no? Allò que jo m'he planificat. Sí? També em pot ajudar molt a treballar contra el malbaratament, no? Aquesta compra responsable m'ajudarà a no tenir la nevera amb molts aliments que potser en algun moment se'm fan malbé, o fins i tot fer aquesta cuina d'aprofitament per poder evitar tot aquest procés.
Sí. Hi ha cases que un dia mengen sobres, entre cometes.
Exacte,
i
em sembla...
Són restes que han anat quedant encallades de la setmana, menjar igual de bo.
Exacte, i em sembla molt intel·ligent poder tenir aquesta opció un dia a la setmana, i inclús hi ha gent que ho fa expressament, vull dir, hi ha gent que ho fa simplement pel no malbaratament, però que hi ha famílies que diuen, oi que bé, veus, avui per sopar ja no hi he de pensar,
ja ho
tinc fet. Sí? I així ens podríem proposar moltíssimes coses. De dir, doncs va, com a família ens proposem, va, que introduirem o ens ajuntem a iniciatives de un parell de dies a la setmana llegum, com a mínim, no? Que no ho fèiem. O potser un propòsit pot ser fer un àpat en família, que avui dia els àpats són molt independents. Cada un feina, escola, no? Passem a tenir horaris molt, molt heterogenis.
Com deies abans, no abastem tots els propòsits que ara anomenava, sinó agafem un, dos, que ens puguin funcionar a casa i mica a mica, no, també?
Exacte, vull dir, la idea no és començar a fer-ho tot, posem unes bones bases, un bon ciment, i progressivament anem afegint, d'acord? És a dir, de tota aquesta llista que ja s'us deu rondar pel cap, revisem-la i digueu, què és allò que és més fàcil per mi començar? Potser el més fàcil per mi és començar a posar la pasta integral. Fantàstic, comencem per aquí. Un cop jo ja he fiançat aquest propòsit, aquest objectiu, aquest petit objectiu assolible, el mantinc i em poso un altre. I així successivament fins que la meva llista estigui bastant treballada.
Es tracta de posar-nos-ho fàcil i així poder assolir aquests canvis, no?
Exacte, perquè si jo de cop ara em proposo, no, és que jo a partir d'ara 3 vegades de llegum, l'arròs integral, la pasta integral, cada dia verdures i sortiré a caminar i faré... No,
moriré,
és molt difícil.
Sí. El dubte del milió d'aquest mes de gener va dels aliments light i integrals, perquè tots i totes hem pecat aquestes festes, hem comès excessos, i al gener tenim mala consciència i podem caure en un abús o en menjar aliments d'aquestes característiques light, integrals, pensant que ens ajudaran a baixar aquells quilets de més. Realment fan aquesta funció? Serveixen?
Realment no, Sílvia. I, de fet, ens poden ser contraproduents i tot, perquè tots aquests aliments etiquetats amb producte light, baixos en sucres, baixos en greixos, 00, aquest màrqueting tan agressiu, no?, que la indústria alimentària ens posa, que juguen amb aquests colors, amb aquests tamanys, no?, 00, es veu més que el producte que et vas a realment a menjar.
I tot és verd.
Exacte, o de colors blaus, no? Aquests colors així de natura, de saludable, que associem a saludable. Aquest és el problema, que moltes vegades ens enganyen o ens diuen mitges veritats. Llavors, anem a analitzar una mica què és aquest producte light, què és un aliment light. La normativa, no? El butlletí oficial de l'Estat, dintre de la temàtica alimentària, diu que un producte light és aquell que porta un 30% menys de calories respecte a la seva versió original. A partir d'aquí, posa-li el que tu vulguis en aquest producte, sigui més saludable o menys. Treu-m'hi 30% de calories. Com compensem tot això?
Clar, posem... aquest és el problema, no? Com es compensa?
Ah, exacte. Sovint ho compensem amb edulcorants, amb colorants, amb additius, amb productes que realment no són saludables i nutricionalment són molt pobres, amb la qual obtenim un producte de molt baixa qualitat. I com a més tenim aquesta certa percepció de que és un producte molt més saludable, no? Per tot això que acabem de comentar, en mengem molta més quantitat. Llavors, què acabem fent? No acabem fent una proposta saludable. És molt millor agafar aquesta versió original amb consciència, amb la proporció que toca, a menjar-ne el doble o el triple d'aquesta versió light o poc saludable.
Que ens acabarà espatllant altres coses, no?
Exacte, perquè és que a més són aliments molt rics en sucres, perquè habitualment, no totes les cases, però la majoria de marques comercials el que fan és reduir quantitat de greixos i incorporen sucres. Sucres, edulcorants, additius, i passen a ser productes poc saludables i a més bastant perillosos per la població diabètica, perquè aquest consum de sucre afegit no ens interessaria. I tot el que és producte integral, no? el missatge integral s'associa a saludable, a salut, no? Què acabem de comentar? Pues que un dels petits canvis de l'Agència de Salut Pública és aquesta versió integral. Quan jo penso en versió integral d'una pasta, d'un arròs, 100% del cereal, aquí tenim una molt bona opció. Però habitualment aquests productes integrals, on els estem buscant? A unes galetes, a uns snacks, no? Aquest producte, de vaig intentar buscar unes galetes més saludables. No serien...
Error.
Error. Tampoc serien massa més saludables, perquè paquem dels mateixos punts. Sí que ens afegeixen aquest punt de fibra extra, però continuen portant sucres, continuen portant greixos saturats i continuen portant additius, per lo qual tampoc seria una versió saludable. Què és el millor després d'aquest període de festes, no? Que ara ja portem 15 dies, agafem aquests hàbits, mirem què menjo i a poc anem treballant, no vulguem fer-ho tot de la nit al dia.
Doncs, com sempre, ens agrada agafar el cistell, el cabàs i anar a mercat. Anna, què hi trobem?
Bueno, encara estem a temporada hivernal, el mercat ara mateix no és molt agraït. A nivell de fruites continuem amb aquesta fruita d'hivern, aquestes taronges, aquestes mandarines, aquestes aranges, aquest raïm, no?, que és molt de la terra. I a nivell més de verdures, hortalisses, de tubercles, continuem amb aquestes verdures d'hivern. Cols, coliflors, bròquils, cols de Brussel·les, el porro, l'api, tot el que són els espargs, els alls cendres, la carxofa... I també trobem l'endívia. Vale? Llavors, l'endívia és un producte molt interessant.
De fet, la recepta que ens portes per acabar aquesta alimentació conscient porta endívies, oi?
Exacte. Sílvia, us proposo una recepta més fresqueta, vale? No tant d'aquest guisat, d'aquesta cullera. Anem a posar aquestes verdures d'hivern una mica més alegres i us proposo fer una barqueta d'endívia amb un hummus de carbassa, anar afegint aquestes verdures que sovint ens costen d'afegir al plat. Llavors, molt senzill. Què agafem? Agafem un cigró de qualitat cuit, aproximadament 200 grams per 4 persones, 100 grams de carbassa, una miqueta d'aigua de la cocció del cigró o una miqueta d'un bon brou vegetal que tinguem a casa, i podem posar una miqueta de pebre negre, de pebre vermell, una miqueta de comí, una miqueta de tahina si ens agrada, a nivell opcional, que això també és molt personal, una miqueta de suc de llimona i un bon oli d'oliva verge. No té molt de misteri. Agafem aquest cigró cuit, agafem la carbassa, la cuinem o al forn o al microones, com més petita la tingui tallada, més ràpid se'n farà. Un cop la tinc cuita i no està excessivament calenta, trituro tot amb la resta d'aliments que hem comentat i aquí afegeixo una miqueta més de brou, una miqueta més de caldo, en funció de la textura que a mi m'agradi l'hummus.
Clar, t'anava a preguntar, quina textura busquem?
Això és molt personal. Jo penso que quedi entre crema i puré. ni un puré que sigui sumament dens, ni una crema que és com molt més líquida. Entre un i l'altre. Una textura untable, per dir-ho així. Sí? Però això ja, també repetim, és sumament personal.
I amb el brou busquem aquest punt, no?
Exacte, busquem agafar aquesta textura desitjada. Que hi ha gent que diu, oi, a mi el puré costa una mica. Posem-hi més caldo, cap problema. O més de brou de cocció, llavors el fem una miqueta més líquid. Fins i tot hi ha gent que aquesta textura més farinosa del cigró, aquesta fibra no agrada gaire, hi ha gent que fins i tot ho passa una mica per un xinès per aconseguir una textura més fina. Aquí perdríem una miqueta de fibra. No seria la recomanació nutricional, però també es podria acceptar. Un cop jo tinc aquest hummus fet, que jo hi he posat el meu oli d'oliva, l'he corregit, no?, una miqueta d'aquest pebre, inclús aquest pessic de sal, muntem. Agafem l'endívia, fulla a fulla, la netegem ben neta i simplement farcim aquesta fulla amb l'hummus. I per sobre us proposo posar-hi 4 pipes de carbassa per aquest toc cruixent, aquest toc també de color i aquest contrast. I simplement doncs ja tindríem un molt possible primer plat o inclús plat únic, si ens ho proposéssim.
M'ha sorprès, eh? Pensava que vindries amb una recepta de xup-xup per escalfar i res a veure.
Res a veure. De fet, també està bé de tant en tant poder trencar una mica aquests esquemes, no? Aquest producte, no? Venim de 15 dies enrere, no?, que hem menjat molta quantitat, no?, que ja hem fet molt aquest plat de xup-xup, anem a posar una cosa una miqueta més refrescant a nivell de boca i ens ho podem menjar a temperatura ambient, eh? No cal que sigui a temperatura de nevera. I fins i tot, podria ser trencat a l'escalfor, una mica tebi.
Doncs gràcies a l'Anna Ferrés podem començar a introduir mica a mica, aquests bons hàbits saludables, aquests petits canvis per menjar millor dia a dia. De fet, tant ella com la seva companya, l'Esther Milà, són aquí cada mes per ajudar-nos en aquest camí. Moltes gràcies, Anna, i fins aviat.
Moltes gràcies.
D'aquí a 2 minuts tenim parada, pausa i parada per escoltar el flash informatiu, el darrer d'aquest matí. I hi farem camí cap al flash amb els ribetans Últim Cavall, que seran un dels artistes que participaran a l'hivernacle vilafranquí amb aquest capvespre. Vaig deixar de ser
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem al repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament del Pla del Penedès referma el seu compromís en la preservació del medi ambient i en l'ús de la deixalleria com a mitjà per millorar la sostenibilitat del municipi. Per aquest motiu, ja el consistori ha informat que la nova targeta per accedir a les deixalleries ja es pot recollir a la deixalleria municipal de Vilafranca. La targeta també es podrà sol·licitar a l'Oficina d'Extensió Ciutadana de l'Ajuntament a partir del 3 de febrer. Degut a la llei de residus i sòls contaminats per una economia circular, la targeta per accedir a les deixalleries serà obligatòria abans de l'estiu. La targeta permet identificar les persones usuàries i afavorir una gestió eficient i responsable dels residus, tal com exigeixen les normes europees i estatals. També facilitarà el seguiment i l'anàlisi dels materials aportats a les deixalleries. Sospiten de focs provocats en contenidors d'escombraries de Calafell. També al Vendrell el foc va afectar un vehicle. No és la primera vegada, ni la segona. En pocs dies han cremat bateries de contenidors d'escombraries a Calafell i al Vendrell. En alguns casos, com a la capital del Baix Penedès, a més de que els dipòsits han quedat destrossats i l'asfalt danyat, també han resultat afectats cotxes que estaven aparcats al carrer. Aquesta successió de fets preocupa, ja que la sospita és que siguin focs provocats. L'Ajuntament de Calafell assenyala que els últims casos a l'avinguda Lluís Companys i al carrer Circumval·lació tenen indicis de focs provocats, per la qual cosa ha iniciat una recerca. En el penúltim foc, l'Ajuntament de Calafell ja va reposar els contenidors i va condicionar l'asfalt danyat. Al final de l'any passat també va cremar una bateria de contenidors al carrer Ras d'en Solà del Vendrell i va afectar un vehicle. Els equips d'extinció reiteren la necessitat d'apagar bé les brases de barbacoes i xemeneies abans de llançar-les a les escombraries. Des del 17 i fins al 26 de gener tornen les festes de Sant Raimon a Vilafranca, amb una trentena d'activitats per tots els gustos i edats. El tret de sortida serà aquest divendres a 9:45 de la nit amb un castell de focs. Tot seguit tindran lloc al casal Societat La Principal dos dels actes estrella de la celebració, el sopar del bitllet i el ball de gralles. El casal també acollirà la matinada de dissabte cap a diumenge un altre dels actes més destacats del programa, la Festa dels Raimons, enguany amb els DJs Kala i Drizzy Clare. Aquest acte respon a la voluntat que té l'organització d'atreure públic jove a les festes de Sant Raimon. A l'edició 2025 comptarà aquest diumenge amb una novetat. Es tracta de la trobada folklòrica de gegantons. Aquesta començarà a les 10 del matí al Vinzeum, amb una plantada, i continuarà amb una cercavila fins la plaça de la Vila, on es farà una ballada final. El programa s'estendrà el cap de setmana següent amb actes com el Tast Raimon, que estrena ubicació. Es farà al Vinzeum el divendres 24 de gener. I el dissabte 25 tindrà lloc el Gran Ball amb el grup Hotel Cochambre, que iniciarà a Vilafranca la gira del seu 25 aniversari. Diumenge, les festes de Sant Raimon posaran punt i final amb actes com el vermut electrònic a la plaça de Penedès, un cop hagi finalitzat la 10K. Obertes inscripcions fins diumenge per participar a la 19a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca. El carnaval està previst per dissabte 22 de febrer a partir de les 9 de la nit a Castellví de la Marca, una rua nocturna que marca l'inici de 3 caps de setmana d'activitats de carnaval al Penedès i els grups que hi vulguin participar podran inscriure's fins aquest diumenge, 19 de gener, omplint la sol·licitud d'inscripció disponible a la web de l'Ajuntament. Les primeres 20 carrosses amb comparsa i comparses inscrites rebran els premis econòmics de participació, atès que no és un carnaval competitiu.
Penedès en xarxa.
I entomem la recta final amb la Tot Volum, que torna per cloure aquestes 3 hores de ràdio.
Tot Volum.
I avui parlarem d'una de les grans bandes de rock britàniques de les últimes dècades i coneguda pels seus enfrontaments i polèmiques. Es van fer molt famosos a partir del seu primer àlbum i el reconeixement del qual perdura fins al dia d'avui. Estem parlant d'Oasis.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Oasis és una banda anglesa de Britpop i rock alternatiu formada a Manchester l'any 1991. El grup comptava amb el guitarrista Paul Arthurs, el baixista Paul McGuigan, els quals més tard s'unirien a Liam Gallagher en la veu i Tony McCarroll en la bateria. L'últim a formar part del grup va ser el germà gran de Liam, Noel Gallagher, qui va obtenir el paper de compositor principal, guitarrista principal i cantant secundari. A causa de les enormes vendes de discos que va acollir en els seus primers àlbums, Oasis ha estat considerat com un dels grups musicals més importants a la història del Regne Unit, entrant en diverses ocasions en el llibre Guinness dels rècords. Van publicar 33 singles, dels quals 9 van aconseguir el lloc número 1 de les llistes britàniques i 2 en 6 el lloc número 1 de les llistes estatunidenques. Aquest grup ha venut més de 100 milions de còpies a escala mundial. Els germans Gallagher van ser també reconeguts per les seves constants baralles entre si i amb altres grups i artistes, com Blur i Robbie Williams, les quals van propiciar la seva aparició en múltiples ocasions en la premsa sensacionalista. Aquesta banda es va dissoldre en el 2009, després d'una forta discussió entre els germans Gallagher, encara que després de 15 anys des de la seva separació, Oasis va anunciar el seu retorn amb una gira de 14 concerts entre el Regne Unit i Irlanda programada per l'estiu de l'any vinent.
Maybe I don't really wanna know how you got in gross, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe.
Oasis, originalment dita The Rain, es va formar a la ciutat de Manchester l'any 1991. Aquesta formació original va sofrir canvis pel baix rendiment del vocalista i el bateria i van decidir acomiadar-los. Després d'una audició van fitxar a Liam Gallagher i a Tony McCarroll, amb el que va quedar conformat el grup. Només faltava la incorporació de Noel Gallagher, que es va produir després de la invitació del seu germà a unir-se a ells. D'aquesta manera, Noel Gallagher es va convertir en el compositor principal de la banda, les composicions i els coneixements de la qual de la indústria musical com a tècnic van determinar en gran part l'èxit de la banda. Simultàniament, Liam va suggerir canviar el nom de la banda a Oasis. Amb el temps, el grup va anar augmentant la seva reputació en els locals de Manchester fins que, finalment, l'any 1993, van ser llambregats per un productor i executiu de la discogràfica Creation Records, qui, impressionat per la seva actuació, els oferiria el seu primer contracte. Seguidament, la banda editaria els seus primers senzills, Supersonic i Shakermaker. Tots dos van sortir a la venda en la primavera de 1994, ingressant en el top 40 de vendes al Regne Unit. A l'agost d'aquest any, a més de publicar-se el seu àlbum de debut, Definitely Maybe, el seu senzill Life Forever va ingressar en el top 10 britànic i va llançar a la banda la fama. Aquest treball ha venut més de 15 milions de còpies a tot el món fins la data. L'èxit del primer LP va induir a la banda un estil de vida desenfrenat. Abusaven de les drogues, es barallaven amb la premsa, fans, crítica i els problemes interns del grup van començar a aparèixer. En les primeres sessions de gravació del seu segon àlbum, el bateria Tony McCarroll va ser acomiadat i va ser substituït pel londinenc Alan White. Al mateix temps, Oasis va aconseguir el seu primer lloc número 1 en les llistes de senzills del Regne Unit amb Some May Say, cançó del seu segon àlbum What's the Story, Morning Glory, que va ser llançat l'abril de 1995. Aquest treball va vendre 27 milions de còpies a tot el món i van ser llançats dos senzills igual de reeixits, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, que van arribar al lloc número 2 i número 1 respectivament. Al seu torn, Wonderwall es va convertir en el primer senzill a aconseguir el lloc número 1 als Estats Units. Més tard va ser llançat Champagne Supernova, el qual es va situar també en el lloc número 1 de les llistes estatunidenques. Aquest àlbum va significar un rotund èxit en l'àmbit mundial, la qual cosa els va portar a posicionar-se com un dels artistes més reeixits dels 90. El tercer àlbum de la banda va ser un esdeveniment molt esperat pels fans de tot el món després del rotund èxit dels seus dos primers àlbums i es va realitzar una gran campanya de publicitat i promoció que va significar que aquest tercer àlbum entrés en la història de la música del Regne Unit com l'àlbum amb més còpies venudes en el seu moment de llançament, amb més de 500.000 còpies. Be Here Now va ser llançat el 21 d'agost de 1997 per Creation Records i fins a la data aquest treball ha venut al voltant de 7 milions de còpies a tot el món. Abans del llançament de l'àlbum es va llançar el senzill Do You Know What I Mean i li van seguir Stand By Me i All Around the World, lloc número 2 i número 1 respectivament al Regne Unit. Encara que les ressenyes inicials van ser positives, retrospectivament l'àlbum és vist per molta de la premsa musical i el públic i la majoria dels membres de la banda com a sobreactuat a la casa de la venda fàcil. A més, cal afegir la mala relació entre els germans Gallagher, que anava en augment, i el consum excessiu de drogues. Després d'aquest treball es va prendre un període de descans. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Sister psychosis, don't got a lot to say. She gon' let it out. Durant el temps de reflexió de la banda van haver-hi canvis en la formació, amb la marxa de Paul Arthurs i també de Paul McGuigan. Els tres integrants restants van decidir continuar amb les gravacions del nou àlbum. El quart àlbum d'Oasi, Standing of the Shoulder of Giants, va sortir a la venda al febrer de 2000, aconseguint bones vendes en la primera setmana, encara que va ser rebut amb indiferència per la premsa, la qual ho va qualificar d'experimental i diferent del que abans havia fet Oasi. El primer senzill, Go Let It Out, va sumar un altre lloc número 1 en les vendes al Regne Unit. El següent senzill llançat serien Who Feels Love i Sunday Morning Call, aconseguint tots dos el lloc número 4 en les llistes britàniques. Aquest àlbum va aconseguir vendre 4 milions de còpies a tot el món. A causa de l'esmentada sortida de dos dels seus membres originals, la banda va fer diversos canvis en la seva imatge i so, incloent un nou logotip. El cinquè àlbum d'Oasi, Hidden Chemistry, va sortir a la venda el juliol de 2002. D'aquest treball serien llançats 4 senzills, The Indo Times, Stop Crying Your Heart Out, Little by Little i Zombie, sent aquest últim el primer senzill escrit per Liam. The Indo Times es posicionaria en el lloc número 1 de les llistes britàniques, sumant un número 1 a l'historial de la banda, mentre que els restants senzills se situarien entre els llocs número 2 i 3 d'aquest comptatge. El setembre de 2004 va sortir a la venda Definitely Maybe, de DVD, en commemoració del desè aniversari de la sortida del seu primer àlbum. El DVD conté actuacions en directe i entrevistes als membres de la banda. I stole my soul. Després de 3 anys de silenci, Oasi va llançar el seu 6è àlbum, Don't Believe the Truth, el 30 de maig de 2005, sent compost per diferents membres de la banda. L'àlbum va tenir un bon acolliment per part dels seguidors i la crítica, que ho va considerar el seu millor esforç des de Morning Glory, i també reconeixements per part de les revistes especialitzades. Va aconseguir 2 vegades el lloc número 1 al Regne Unit amb Lila i The Importance of Being Idle, i el tercer senzill, Let There Be Love, va aconseguir el lloc número 2. Durant gran part del 2005 i principis de 2006, Oasis va encapçalar una extensa gira mundial recorrent diversos continents i nombrosos països. Al febrer de 2007, la banda va ser guardonada amb el Brit Award per la seva notable contribució a la música. El juny de 2008, la banda va arribar a un acord amb Sony BMG per a gravar 3 discos. El nou àlbum d'Oasi va sortir a la venda el 6 d'octubre de 2008 sota el nom de Dig Out Your Soul, sent el primer senzill de Shock of the Lightning. Posteriorment, a la sortida del disc, la banda va emprendre una gira a escala mundial. Durant el festival Rock in Sin a les afores de París, un altercat entre els germans Gallagher va arribar a l'enfrontament físic. A conseqüència d'aquest succés, el festival va ser cancel·lat i Noel Gallagher va abandonar la banda. El 25 d'agost de 2024, Oasi publicaria mitjançant les seves xarxes socials el retorn de la banda de forma vetllada, amb una imatge dels 2 germans Gallagher junts novament i 15 anys després de la seva separació. Poc temps després, es va confirmar la gravació de nou material i que es publicaria durant l'any vinent.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Oasis. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons del seu àlbum publicat l'any 2002, Stop Crying Your Heart Out. Adéu-siau!
Magnífic colofó, aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès, que és el Penedès en xarxa amb els Oasis. Nosaltres acomiadem aquí aquest dijous, 16 de gener. Demà hi tornem amb 3 hores més de ràdio, on comptarem, per exemple, amb l'Anna Roig, que ens ve a presentar el seu nou treball, i farem recomanacions de cap de setmana, com els 3 toms de Vilafranca o les 14enes jornades de memòria històrica de Subirats. Tampoc hi faltarà al cinema i conversa amb l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, o els esports del divendres. Que vagi bé, fins demà.
Tornen les festes d'hivern de Vilafranca. Tornen les festes de Sant Raimon. Del 17 al 26 de gener. Gaudeix-les!